Són les 8 del matí. Molt bon dia des de Pals.
Bon dia, que començarem ennuvolats i acabarem també ennuvolats, però no patiu, que no esperem precipitació.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
Ens hem tornat tots paranoics. La por ha pogut més que la realitat, que la veritat. Avui us ho expliquem en aquest programa, que ja hi ha moltes farmàcies, la majoria de les que hem consultat al Baix Empordà, que no els queden mascaretes pel pànic que ha generat aquest coronavirus, el Covid-19. I és igual que els experts repeteixin i repeteixin que no calen mascaretes, que ni són efectives ni són necessàries en aquest estadi de la pel·lícula. Sort que hi ha professionals que ens diuen en aquesta emissora que quan els tornin les mascaretes a la seva farmàcia, les reservaran per qui realment les necessita, perquè, insistim, les mascaretes no són efectives per evitar contagiar-se del virus. No se'n recomana l'ús si no es tenen símptomes. Per tant, quines previsions sí que podem prendre per evitar, en tot cas, reduir al màxim poder-nos infectar d'aquest coronavirus, si és que fos el cas? Doncs apunteu aquestes previsions. Rentar-se les mans sovint amb desinfectant de mans a base d'alcohol o amb aigua i sabó. Tapar-se la boca i el nas, si tens tos o estornut, i no amb la mà, sinó amb el colze, amb la part de dins del colze o amb un mocador de paper, que l'hàgim de fer servir només una vegada. Mantenir una distància prudencial de 2 metres respecte a persones amb símptomes d'infecció respiratòria aguda i no tocar-se els ulls i el nas i la boca. Tots aquests són les previsions o les formes en què podem prevenir al màxim infectar-nos de qualsevol cosa. No, clar, és que probablement no ens infectarem del coronavirus, però no ens infectarem de res més. Són mesures que hauríem d'intentar mantenir durant tot l'any. Perquè recordeu, avui llegim un article a l'ABC que està molt bé, no? 8 punts, 8 motius pels quals no ens hem d'entrar en pànic. Us els llegeixo. Els coronavirus causen habitualment malalties lleus. No és la primera amenaça desconeguda que hem tingut en les últimes 2 dècades. Hi ha hagut molts motius, moltes aparicions de nous agents vírics, per exemple, el SARS, la grip aviar, vaja, molts casos com aquest. No és el primer. El 80% dels casos es manté com un constipat i ja està. Res més que un constipat comú. Es pot passar, és a dir, pots tenir-lo i que passi sense símptomes. La mortalitat d'aquest virus està entre el 0,7 i el 2%, una mortalitat que això sí pot incrementar-se en la gent gran. I la grip mata molt més cada any. De fet, en el que portem d'episodi de grip aquest 2019 i 2020, han mort 41 persones a Catalunya. 41 persones per causa directa de la grip. I atenció també, perquè tenim un sistema de salut preparat i llest per posar-nos els instruments necessaris al nostre abast per si ens infectem per qualsevol cosa, però també per aquest coronavirus, poder-ho superar sense cap problema. Per tant, si us plau, calma, tranquil·litat a tothom. Les 8 i 4 minuts, benvinguts a la Ràdio de l'Empordà.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I que es transmet conjuntament a Ràdio Capital, a Ràdio Bisbal i a Extra FM a Costa Brava. La investigació sobre les mascaretes l'ha fet la Sandrine Busnet. Sandrine, bon dia.
Bon dia.
Com dèiem, no? Farmàcies del Baix Empordà es queden sense mascaretes per por al coronavirus.
Sí, sembla que s'ha escampat el pànic més ràpidament que el coronavirus, ja que s'han exhaurit els estocs de mascaretes a la majoria de les farmàcies del Baix Empordà i no saben quan en rebran.
Hem fet aquesta investigació, hem trucat a més d'una vintena de farmàcies de tota la comarca i ens diuen això, que la majoria ja no els queden mascaretes, insistint en el que dèiem a la portada. Atenció a això, Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia.
L'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Miquel Balloc, insinua que el partit on governa cada ajuntament ha influït en el repartiment dels ajuts de l'Estat pels danys del Glòria.
El batlle Calongí va anar més enllà en una entrevista al Supermatí. Diu que estan indignats i descol·locats per rebre només 250.000 euros d'ajuts quan tenen afectats 3 quilòmetres de passeig i que, en canvi, altres municipis, fent referència a Platja d'Aro, tenen danys de 370 metres i els donen 1 milió d'euros. Bell lloc, ho troba curiós pel fet que el batlle platgerenc és socialista.
I el batlle o el president del govern espanyol també, i és aquí aquest joc, aquesta relació que hi veu l'alcalde, tot i que recordem que en aquest programa, en aquest mateix programa, l'alcalde de Platja d'Aro, de Castellplatja d'Aro, ens deia que no té cap relació, que ell tot això no ho gestiona amb l'Estat, sinó que ho gestiona amb la Diputació i també amb el govern català. Veurem quina és la reacció que tenen des de l'Ajuntament de Platja d'Aro. Ara saludem l'Agnès Santos. Agnès, bon dia.
Bon dia.
Perquè a Palamós es va dur a terme ahir al matí la sessió plenària de la taula de cogestió marítima del litoral del Baix Empordà.
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, van presidir l'acte en el qual es va acordar impulsar 24 actuacions centrades al voltant de 4 àmbits concrets: diagnosi del medi marí, ordenació de l'espai marí, bones pràctiques i formació i un pla de comunicació.
Maria Montells, bon dia.
Bon dia.
La reconstrucció de la nova biblioteca Baldiri Reixac de Santa Cristina d'Aro començarà a finals d'any.
El ple municipal ha aprovat de manera definitiva el projecte executiu de l'equipament que es farà al sector de la Taulera. Les obres s'allargarien un parell d'anys i la intenció de l'equip de govern és que estigui enllestida a finals de mandat.
I no ens movem de Santa Cristina, Maria, perquè l'any que ve el municipi desplegarà, atenció, a la recollida porta a porta, no?
És la condició que ha posat el ple municipal per aprovar una nova pròrroga al contracte d'escombraries amb l'empresa GBI Servei Sau. L'Ajuntament vol impulsar campanyes informatives i de conscienciació entre els veïns abans d'aplicar el nou sistema.
I la segona nit, la segona edició de les nits de l'antic casino de Castell d'Aro comença precisament demà, Gerard.
Bon dia.
Dèiem que quines característiques tindrà aquesta edició de les nits de l'antic casino?
Serà un doble cicle de teatre, cabaret i de cafè teatre amb 8 representacions gratuïtes del 28 de febrer al 19 de juny. Seran totes en divendres a 9:45 del vespre.
Més enllà del Baix Empordà, una notícia destacadíssima a aquesta hora, que va tenir lloc just ahir al vespre i a la nit, la taula de diàleg, que es reunirà cada mes després d'un primer debat honest i franc. Bones notícies, per tant, perquè no hi ha hagut cap acord, perquè era la primera reunió, però decideixen mantenir aquesta via de diàleg entre el govern català i el govern espanyol, que es reunirà una vegada cada mes, això sí, sense els presidents i vicepresidents, que es reuniran en els moments en què s'hagin de validar acords. Els dos governs pacten que els acords es facin en el marc de la seguretat jurídica, però el president Quim Torra lamentava l'absència d'una resposta clara al dret a l'autodeterminació, que és la petició que feien. I repassem els casos de coronavirus a Catalunya. Hi ha un segon que es lleu a Catalunya, un noi de 22 anys que ha estat a Itàlia, però més enllà d'això, res. Sanitat ha doblat l'atenció telefònica del 061 davant la preocupació generada i assegura que el sistema està absolutament preparat per fer-hi front. Les notícies a aquesta hora del matí. Per cert, que el govern espanyol limitarà el preu del lloguer en llocs on sigui desorbitat. Esperem que això sigui Barcelona, perquè també ens afecta a casa nostra. El ministre José Luis Ábalos assegura que la llei d'habitatge es presentarà abans de l'estiu. I Brussel·les dona un toc d'atenció a Espanya pel mal estat del sistema de pensions. Quina notícia que ens va cridar l'atenció als qui vam anar, això que estem llegint ara mateix a diversos digitals, que és que el Port de Barcelona enderrocarà els antics cinemes IMAX, l'IMAX Port Vell, després d'anys que ha estat en desús. Si veien bones pel·lícules i molt bé en aquest IMAX Port Vell. Sobretot documentals de mar, sobretot documentals de dofins i peixos pallasso i taurons. Estava molt bé el cinema de l'IMAX Port Vell. Això sí, ara estem escoltant de fons la cançó Mercy, de la cantant galesa Duffy. Per què és la cançó del dia? Doncs perquè després de 10 anys sense publicar cap disc, Duffy ha reaparegut en les últimes hores per dir que ha passat un infern aquests darrers anys. Va ser violada, drogada i segrestada, i aquest és el motiu pel qual va passar tant de temps sense treure disc. Ben aviat donarà tots els detalls en una entrevista, i avui recuperem com a cançó del dia la que vam descobrir el 2008, Mercy. De fet, en aquest programa diem sempre merci, gràcies per tenir la capacitat de saludar a aquesta hora del matí cada dia els nostres meteoròlegs, en aquest cas avui en Marc Vilà. Marc, bon dia.
Bon dia.
L'hivern continua sense fer-se notar, no?
Enèssim intent fallit de l'hivern per demostrar els seus jocs poc agradables. Després de la baixada del termòmetre evident que dimarts va deixar temperatures lleugerament més fredes, ahir dimecres el termòmetre es va tornar a mostrar poc fred. Les temperatures d'ahir migdia eren de 16,3 a Monells, 15,9 a la Bisbal, 16,9 a Castellaro o 16,1 a Torroella. La previsió d'avui, pel que fa a temperatures, és de més fred ara al matí, amb valors que s'acostaran als 3 graus, i més calor al migdia amb valors que ratllaran els 18. Pel que fa a l'estat del cel, serà nuvolat pràcticament tota la jornada. Un dia més d'hivern que no us semblarà pas.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis... radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
L'Ajuntament de Pals t'informa.
Cada dissabte, de 2:15 del matí a 12 de migdia, hi ha taller de teatre al Centre Cívic de Pals per joves d'entre 9 i 13 anys. El taller té un preu de 10 euros al mes i les inscripcions es poden fer fins al 29 de febrer a través del web pals.cat. Per a més informació, podeu trucar al 972 63 61 61. 972 63 61 61.
És una informació de l'Ajuntament de Pals, amb la col·laboració de Ràdio Capital.
Primer oficial, el deixo a càrrec del pont. Me'n vaig a la meva cabina a escoltar el Ningú no és perfecte, un programa de cinema i sèries amb la mirada posada al gènere fantàstic i als còmics. Ressenyes de pel·lícules, sèries, monogràfics especials, entrevistes, espai sobre Star Wars i Star Trek, còmics i anàlisis de productes de gènere amb els millors col·laboradors. Escolta el Ningú no és perfecte amb l'Ignasi Arbat, el dijous a les 23 hores a Ràdio Capital.
Falten 30 segons perquè sigui 9:15 del matí. Per cert, que no us ho he dit, avui al Supermatí parlarem amb en Josep Maria Fortià, que és l'arquitecte que s'ha encarregat de les obres de consolidació de l'església romànica de Santa Maria de Palau de Torroella de Montgrí. Per què? Doncs perquè avui es presentaran aquestes obres de consolidació i restauració de l'emblemàtica església que es troba al Parc Municipal, al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, unes actuacions que es van iniciar el 2017, la tardor, i ara que s'han desenvolupat en diferents fases, en tres fases, avui es presenta públicament i avui tenim l'honor de poder parlar amb l'arquitecte que s'ha encarregat d'aquestes obres unes hores abans que es faci aquesta presentació. I acabarem el programa parlant de cinema perquè és dijous i els dijous sempre els dediquem al cinema en el Supermatí amb l'Ignasi Arbat per veure quines estrenes tenim aquest cap de setmana a les cartelleres. El que dèiem en començar, el pànic s'ha escampat més ràpidament que el coronavirus, ja que s'han exhaurit els estocs de mascaretes a la majoria de farmàcies del Baix Empordà que hem consultat i no saben quan en rebran. És una investigació que ha fet la Sandrine Busnet.
Sí, la majoria de les 24 farmàcies que hem contactat han afirmat que s'han esgotat les mascaretes. Hem pogut parlar amb establiments de Palafrugell, Pans, Begur, Torroella de Montgrí, la Bisbal, Palamós, Sant Feliu de Guíxols, Platja d'Aro i Santa Cristina d'Aro. I gairebé tots els empleats ens han fet la mateixa resposta. No en tenim, estan exaurides fa dies. Només dues farmàcies en tenen encara, unes quantes, una de Palafrugell, la farmàcia Nova Martorell, i l'altra de Sant Feliu de Guíxols, la farmàcia Missallers. A més, la major part dels establiments ens han explicat que no saben quan en rebran o que ja no en serveixen perquè els fabricants no donen abast. Tan sols quatre farmacèutics ens han respost que en tindrien d'aquí una o tres setmanes. La farmàcia Maria Miquel de Platja d'Aro, dues farmàcies de Santa Cristina d'Aro, la Fuentes Faig i la Magrans Arola, i finalment la farmàcia dels Masos de Pals. Ara bé, no cal deixar-se portar pel pànic, ja que existeixen més proteccions que fins i tot semblen més eficaces contra el virus, com ara rentar-se sovint les mans amb gel hidroalcohòlic o fins i tot amb sabó normal.
Doncs sí, molt bé aquestes recomanacions, Sandrine, insistim en les recomanacions que fèiem al principi, que aquestes sí que són molt útils: rentar-se les mans sovint amb desinfectants de mans a base d'alcohol o amb aigua i sabó. Atenció també als desinfectants de mans, perquè hi ha alguns que no porten desinfectant, eh? Aquests alcoholets, aquestes coses que semblen que van tan bé per rentar les mans, no porten, hi ha alguns que no porten desinfectant, mireu bé per darrere, i si no, amb aigua i sabó, que és el mètode de tota la vida. I això que hauríem d'intentar acostumar-nos tots, eh? Tapar-se la boca o el nas si tens tos o estornuts, però no amb la mà, sinó amb la part de dins del colze, amb la part anterior del colze, la part on es plega, o si no amb un mocador d'un sol ús, però amb les mans no, perquè et queda totes les mans i després toques qualsevol cosa i allà que s'ha quedat el coronavirus. Però no, el coronavirus en aquest cas no. En aquest cas, doncs, no sé, una mica de constipat, una mica d'alguna cosa que puguem tenir en aquestes dates de l'any, perquè és normal estar constipat i estar malalts aquests dies. Per cert, si teniu algun símptoma, vigileu-lo, però no aneu directament a l'hospital o al CAP o on sigui, perquè us saturareu, perquè saturem els serveis d'emergència, que prou saturats estan ja. La millor opció és trucar primer al 061. Truqueu al 061, us diran si teniu alguna característica de risc i llavors, sí, anar al CAP. I això sí, molta prevenció, sobretot la gent gran sí que s'ha d'anar en compte. La gent gran, molta prevenció. Les 8 i 19. Aquesta hora del matí, una notícia que ens ha cridat molt l'atenció i creiem que s'ha d'explicar d'aquesta manera. Per què? Doncs perquè l'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Miquel Batlloc, l'altre dia va passar per aquest programa, parlàvem del Glòria, i va fer una insinuació que potser portarà polèmica. El batlle Calongí va insinuar, atenció, que el color del partit que governa cada ajuntament, i aquí tothom mira a Castell Platja d'Aro, on governa un alcalde socialista, diu que això podria haver influït en el fet que donessin diners pel Glòria, que el govern espanyol donés més diners pel Glòria en aquest ajuntament.
Fa pocs dies es va conèixer que a costes de l'Estat destinaria un ajut xifrat en 250.000 euros al municipi Calongí per reparar els danys i desperfectes causats pel Glòria. En aquest sentit, Belllloc ha afirmat que estan indignats i descol·locats perquè consideren que es tracta d'una quantia insuficient. Sobre la incidència en el repartiment en funció del partit que governa cada municipi, deia exactament això.
Que des de l'Estat se'ns faci aquest retorn sorprèn moltíssim. Per tant, dona que pensar que amb el sentit del color del govern que estigui en l'Ajuntament. És així de senzill. Parlem, diguem, les coses clares.
En aquesta mateixa línia, el líder d'Esquerra a Calonge i Sant Antoni recordava que des del consistori, els danys causats per les adversitats meteorològiques ascendeixen, segons han calculat, al 1,5 milió d'euros, lluny dels 250.000 que donarà l'Estat. De fet, el mateix Belllloc va explicar en un ple que l'Estat havia ofert el triple inicialment i per això explica que els ha sorprès molt la xifra final. El Republicà assegura que no entén com és possible que llocs on han quedat afectats 370 metres de passeig, en referència a Platja d'Aro, on l'alcalde és del PSC, l'Estat donarà 1 milió d'euros, i a Calonge Sant Antoni, que hi ha 3 quilòmetres, només seran 250.000.
I altres temes que estan marcant l'agenda de Calonge i Sant Antoni són el conveni d'habitat. Bé, de fet, aquesta reprovació de l'alcalde, que ja ens deia ahir que no farà cap canvi en el seu govern ni en la seva forma de ser, defensa la seva gestió econòmica per davant de les crítiques que li fa l'oposició. I altres temes que marquen l'agenda de Calonge i Sant Antoni són el conveni d'habitatge assequible amb sostre cívic i la reprovació aquesta que dèiem que va patir l'equip de govern. Què em va dir sobre això, Pedro?
Doncs defensa que no van signar l'acord amb el qual la cooperativa havia arribat amb l'anterior executiu perquè assegura que no pot ser assequible un lloguer on has de posar 12.000 euros d'entrada i on molt previsiblement cada mes la quota hagués estat superior als 300 euros. Miquel Belllloc ha detallat a Ràdio Capital que estan mantenint reunions amb sostre cívic per mirar d'aconseguir un nou i millor acord. En referència a la moció de reprovació a la gestió econòmica del seu equip de govern que va tirar endavant aquest mateix dilluns, l'alcalde d'Esquerra ha manifestat que no entén la rapidesa de la moció i que li sobta que ara el PSC sí que vulgui fer, diu, oposició constructiva quan el ple d'investidura va manifestar precisament el contrari.
Veurem en què queden aquestes acusacions de l'alcalde de Calonge i Sant Antoni en relació amb el Glòria.
Supermatí a Ràdio Capital, amb Dani Cortés.
...24 actuacions aquest 2019 a la zona marítima, a les costes, a la plana marítima del Baix Empordà. Són les conclusions de la sessió plenària de la taula de cogestió marítima del litoral del Baix Empordà que va tenir lloc a Palamós i que ha estat seguint l'Agnès Santos.
L'acte va estar presidit pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà. També va comptar amb la presència de l'alcalde de Palamós, Lluís Puig, i de diverses entitats i organismes que formen la taula. Al llarg de la jornada es va presentar el pla previst per aquest 2020, que acorda impulsar 24 actuacions centrades en la protecció del medi ambient, la formació o la divulgació. Entre aquestes, són 11 les que concretament s'orientaran a completar la diagnosi dels usos i activitats del medi marí. 5 altres seran actuacions d'ordenació dels usos i activitats en l'àmbit. 4 aniran dedicades a la formació i implementació de bones pràctiques ambientals i 4 més estaran destinades a actuacions de comunicació. Entre les propostes, destaca també la de formar els instructors de busseig en ecoguiatge, com alhora la iniciativa de plantejar plans de distribució d'usos i serveis de temporada de les platges i del mar territorial per abordar i coordinar la gestió a totes les poblacions que estan incloses al perímetre.
Parlem de la zona de la xarxa Natura 2000 litoral del Baix Empordà, no?
Correcte. Aquest perímetre del que parlàvem es centra en l'àmbit de l'espai marí protegit, inclòs dins la xarxa Natura 2000 litoral del Baix Empordà, situat davant dels municipis de Palamós, Mont-ras, Palafrugell i Begur. També s'inclouen els àmbits marins dels espais del Pla d'Espai d'Interès Natural, el PEIN, de Muntanyes de Begur i Castell Cap Roig. A més, integrada per una vuitantena d'entitats i organismes, permet per primera vegada que l'administració pública, la comunitat científica, els diferents usuaris i la societat civil facin propostes conjuntes.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Atenció als habitants de Santa Cristina d'Aro, perquè hi ha dues notícies que avui us interessaran. I ho parlem amb la persona que ha estat pendent del que ha estat passant a Santa Cristina d'Aro les últimes hores, que és la Maria Monteix. Notícia 1. La nova biblioteca de Baldiri Reixac de Santa Cristina podria començar a ser una realitat a finals d'any, després que el ple va aprovar definitivament l'executiu. L'alcaldessa des de l'Ajuntament afirmen que és una obra molt esperada pel municipi, perquè la biblioteca actual és molt antiga i s'hauria d'adaptar a la normativa vigent.
L'alcaldessa va afegir també que el consistori ha demanat una subvenció a la Generalitat i una altra a la Diputació de Girona, i si les concedeixen, la biblioteca podria començar-se a construir a finals d'any. Les obres s'allargarien un parell d'anys i la intenció de l'equip de govern és que estigui allestida a finals de mandat. Els pressupostos participatius de l'any 2016, els veïns i veïnes de Santa Cristina van votar que la construcció d'aquest nou equipament es fes a la zona de la Taulera. Aquell mateix any, l'alcalde, Xavier Sala, d'Esquerra, ja va encarregar un avantprojecte a 5 empreses per decidir quina perspectiva donaven al nou equipament municipal. D'aquestes 5 propostes, una comissió tècnica formada per responsables de biblioteques de la Diputació de Girona i de la Generalitat, com també de l'Institut Català d'Energia, van valorar-les i van concloure que l'estudi guanyador va ser el que va presentar l'empresa Feu i Godoy Arquitectes. Després de l'assignació del projecte a principis del mes d'abril de l'any 2018, la Junta de Govern va adjudicar a aquesta empresa la redacció del projecte bàsic, projecte executiu, projecte immobiliari, estudi de seguretat i direcció d'obres de la construcció de la nova biblioteca del municipi per un import de 129.000 euros.
I on s'ubicarà aquesta nova biblioteca?
Doncs la nova biblioteca es construirà en una parcel·la situada entre els carrers Pere Gelonès i Joan Casas i Arxer, a la zona de la Taulera, a tocar del nucli antic. L'edifici serà d'uns 1.000 metres quadrats, amb zones de patis de més de 300 metres. Aquesta substituirà l'actual, que presenta manca d'espais i greus problemes d'accessibilitat perquè es troba lluny del centre del municipi.
Però no és l'únic que ha passat a Santa Cristina d'Aro aquestes últimes hores, i que hem d'explicar també. Perquè si viviu a Santa Cristina d'Aro, en els propers mesos, anys, el vostre sistema de recollir les escombraries, i no de recollir-les, perquè les escombraries no les recolliu vosaltres, sinó que les deixeu i les recull l'Ajuntament o l'entitat que sigui. Que el model de recollida selectiva de residus porta a porta, atenció al porta a porta, que genera tant de pànic i tant d'aneguit en altres punts, doncs es desplegarà a Santa Cristina a partir de l'any que ve.
És la condició que ha posat el ple municipal per aprovar una nova pròrroga al contracte d'escombraries amb l'empresa GBI Servei Sau. L'Ajuntament vol impulsar campanyes informatives i de conscienciació entre els veïns abans d'aplicar el nou sistema. La nova pròrroga, que acabarà l'1 d'octubre del 2021, es regeix pel contracte que ja es va adjudicar a aquesta empresa el 2010 i que no pot tenir una durada total de més de 12 anys.
I què més es va aprovar al ple?
El ple cristinenc també ha aprovat, amb el vot a favor dels tres grups de l'oposició, Guanyarem, PSC i Ciutadans, una moció presentada per la primera de les tres formacions a instar el govern de la Generalitat a fixar una partida econòmica per ampliar l'escola Pedra Alta, eliminant els mòduls prefabricats existents, a més d'estudiar la seva reconversió en institut-escola. L'equip de govern, Esquerra i Junts pel Cat, s'hi han abstingut i aleguen que ja fa temps que estan en converses amb ensenyament, van afirmar. Seguidament, el ple s'ha adherit unànimament al manifest del Dia Internacional de les Dones.
I no ens movem de la Vall d'Aro, en aquest cas anem cap a Santa Cristina d'Aro. Perquè demà arriba la segona edició de les Nits de l'Antic Casino a Castell d'Aro, amb un doble cicle de teatre cabaret i de cafè teatre, amb 8 representacions gratuïtes. Com dèiem, des del 28 de febrer, demà al 19 de juny.
Un circuit d'espectacles teatrals, de tècniques diverses, de petit format per a públic adult, per a càrrec de companyies professionals que també s'estenen a Sarrià de Ter, Vilabreig, La Bisbal, Cassà de la Selva, Bordils, Llagostera i Cervià de Ter. Totes les funcions són d'accés gratuït i sempre en divendres a 2:15 del vespre, amb la possibilitat de gaudir mitja hora abans a les 9 d'un petit refrigeri que anirà a càrrec dels alumnes d'hoteleria i restauració del programa de formació i inserció Pla de Transició al Treball Guíxols Paidaro. L'aforament és limitat i s'entendrà a l'ordre d'arribada del públic assistent.
I què hi podran veure això, les persones que hi vagin?
Doncs la programació d'enguany la configuren primer 3 espectacles de teatre cabaret. Divendres 28 de febrer, demà, Flor del Vici, amb Gemma Vidal acompanyada al piano per Francesc Mora. Divendres 13 de març, el Gran Circ d'Eric Satie, amb Quim Lecina, Montserrat Bertral i Daniel Blanc. I finalment, el divendres 27 de març, Glamour, amb el duet format per Sara Renau i Ferran Margarit. La segona part del cicle són 5 propostes de cafè-teatre després de Setmana Santa. Ja serà el divendres 17 d'abril amb el Supermàgic amb Fèlix Brunet, el divendres vinent, el 24 d'abril, l'Art de Triar Carxofes amb Jordi Palet i Puig, i el divendres 29 de maig serà el torn de l'humor gestual de Carlo Mo amb Gesto Estodo. Divendres, el 12 de juny, la companyia Clean Clown, Clown proposa la comèdia Swellen, la primera vez, i finalment, el divendres 19 de juny, Claret Clown presenta Paraula d'Humor, un show d'humor de malabarisme verbal.
Gerard, compta amb la porta, que sembla que fa una mica de soroll. Ja hem passat al punt de 8:45 del matí i ara és l'hora d'escoltar el comentari que ens deixen els nostres comentaristes de qualitat. Avui, en el cas d'avui, hi ha l'Andreu Paneque, que parla de política i parla de la taula de diàleg del govern espanyol i el català.
Ahir va ser el primer dia de la famosa carrera de fons que serà la taula de negociació entre el govern de Pedro Sánchez i la Generalitat de Catalunya. Ahir va ser també el primer dia en el que va començar la lluita per l'hegemonia electoral de l'independentisme, la lluita entre Junts per Catalunya i Esquerra. Després de les primeres compareixences va començar el que marcarà aquests mesos, la multiplicitat de realitats que des de tots els actors i mitjans de comunicació es crearan per tal d'afavorir o atacar el que al final és l'única opció que es té per solucionar un problema que al final és un problema polític. I des de Catalunya, quin és el problema principal? Simple, que una lluita carregui contra l'altra. M'explico. El que no es pot permetre a l'independentisme és que les lluites internes del moviment facin inútil l'inici d'unes negociacions que ara mateix és l'única eina que tenim per aconseguir quelcom. L'independentisme té l'oportunitat de fer política per primera vegada en molt de temps. Cal aprofitar-ho. Quin és el problema, doncs? Que per fer política cal tenir objectius clars, objectius definits i un full de ruta més enllà de l'objectiu compartit, que és la independència. Els partits independentistes tenen l'oportunitat per poder tornar a tenir un programa polític.
Ja ho sabeu, podeu recuperar aquest comentari sempre que vulgueu a radiocapital.cat. Les 8:33 minuts. Aquest matí coneixerem per fi una actuació molt, molt esperada que té a veure amb l'església romànica de Santa Maria del Palau de Torroella Mogresta, en el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baster, i que han tingut l'objectiu això de consolidar i restaurar aquest conjunt patrimonial que té unes restes molt importants i que s'havien de preservar perquè estaven en molt mal estat. I avui, com la presentació es farà d'aquí unes hores, però tenim l'honor de poder parlar a aquesta hora del matí amb l'arquitecte que s'ha encarregat d'aquestes obres, que és en Josep Maria Fortià. Senyor Fortià, molt bon dia. No ens escolta el senyor Josep Maria Fortià. Aviam si estem tenint problemes. Ara sí. Senyor Josep Maria Fortià, bon dia.
Hola, bon dia.
El que dèiem, una església romànica, la de Santa Maria del Palau, que una importància que és ben important patrimonialment, però que no sempre havia estat coneguda aquesta rellevància.
No, és veritat. De fet, l'Església, que és del segle XIII, podríem dir que és de finals del romànic o de principis del gòtic, està en un lloc, en un turó, un lloc de molt mal arribar-hi, i un lloc on hi havia restes d'un assentament que havia sigut segurament un assentament romà i medieval. O sigui, és un poblat que en un moment deixa d'habitar-se, segurament a finals del segle VI-VII s'abandona. Llavors, doncs, quan ens van començar el 2007, l'Ajuntament de Torroella ens va comentar doncs, de començar a intervenir en aquest edifici. Va semblar molt interessant perquè era un temple que pràcticament desconegut, però en canvi té una nau preciosa amb un arc així de pedra apuntat, i llavors durant 3 anys hem estat intervinguent en fases successives a instàncies de l'Ajuntament de Santa Maria del Palau, tot i que l'edifici és propietat particular però amb un conveni de cessió d'ús a l'Ajuntament.
Val. Això es troba en ple Montgrí, diguem, en ple...
Sí senyor, en ple
natural.
Montgrí.
Clar, sí, això pertany a Torroella, però podríem dir que està més a prop de l'Escala i de Bellcaire,
sí,
que
senyor.
No pas de Torroella, per ubicar-ho al mapa.
Exactament. Sí senyor, està més a prop de l'Escala, perquè el terme de l'Escala és, per aquell costat, és molt estret, diguem, però diguem el cadastre, si miréssim propietats d'allà, la majoria de propietaris són més aviat escalencs que no de Torroella. Sí, tens raó.
I deia, del segle XIII, que fins al 2017 sí. No es fan actuacions per mantenir-la o per mirar que es garanteixi l'estructura. En quin estat se la troben vostès, aquesta església? Perquè l'oient es faci una idea de com es trobava aquesta església abans d'aquestes obres de recuperació.
Sí, doncs mira, la trobem totalment envaïda per la vegetació. La coberta estava totalment plena de matolls, l'interior en alguns puestos tampoc s'hi podia entrar, o sigui, era una església que pràcticament se l'estaven menjant, el que eren les runes i la vegetació del lloc, no? Llavors, doncs, quan el propietari, que és el senyor Josep Maria Guinart, ens comenta, doncs, ell va demanar una subvenció a la Diputació de Girona i estaven converses amb l'Ajuntament per fer aquesta cessió d'ús a 40 anys. Llavors, doncs, la primera fase la fem per encàrrec del propietari, però a partir d'aquí l'Ajuntament agafa el relleu i llavors ell, el 2018 i 2019, fa les dues fases successives, no? Avui, que hi ha la visita de l'alcalde i la regidora i demés, es pot dir que tanquem un cicle de 3 anys d'intervencions en aquesta església, no? Però es pot dir que l'Ajuntament ha fet la part que li tocava perquè l'ha consolidada, hem fet uns paviments i ara ja es pot visitar, i ara ja s'endevina o ja es pot veure l'estructura de l'església. També hem fet una feina important d'arqueòleg. O sigui, jo he treballat conjuntament amb un arqueòleg, que és en Ferran Codina, i llavors a cada fase que hem intervingut hem anat desenrunant i descobrint coses noves que estan ocultes, perquè és una església molt curiosa, que té moltes fases i que al principi no sabíem gaire, el mateix arqueòleg ha hagut d'anar fent com un relat de les diferents fases com s'ha construït aquesta església.
Clar, que interessant. Quines conclusions s'han tret, per tant, de les fases o amb el que s'ha descobert fent treballs d'arqueologia?
És molt interessant. L'església comença siguent d'una manera, el que podríem dir-ne un tardor romànic. Curiosament, l'arqueòleg deia que hi havia un absis circular, i efectivament és així. O sigui, a la tercera fase hem pogut excavar darrere, ja ha sortit, i ara ho hem deixat a la vista, i només hem fet com un paviment que li dona més relleu d'aquest absis de carreu que va fent com un cercle, i en un moment donat, al llarg dels segles canvia les tendències de l'arquitectura, canvia la història, i llavors aquest absis circular al sud l'enderroquen i llavors el converteixen en un absis planer, o sigui, amb un mur capcer planer, que és el que van fer a la segona fase, no? I fins i tot en un moment la pròpia església es converteix en un habitatge particular. O sigui, hi ha un moment que inclús hi ha alguns escrits de l'època que ho diuen, que es converteix en un mas. O sigui, imagina si ha tingut etapes de creixement aquest edifici, no?
I tots aquests passos, totes aquestes fases es poden veure fefaïntment allò en l'estructura.
Sí. Es poden veure. Llavors també sé que l'Ajuntament ha la intenció de senyalitzar-ho, o sigui, de fer com un panell perquè el visitant encara bé se li faci més evidents aquestes fases de l'edifici, i sí, és interessant. És un patrimoni del Montgrí, diguem-ne, vinculat a l'Ajuntament de Torroella per un tema administratiu, però que és una església que està situada en el que era l'antic camí del Montgrí, que era el camí que anava fins a Empúries. Per tant, anava lligant com assentaments històrics, no?
Clar, la importància d'aquests aquestes restes arqueològiques en el seu moment, o restes arquitectòniques medievals, mantenir-les, perquè ens trobem en molts altres casos, també aquí a la comarca, en què es troben restes medievals i es decideix tapar i ja està, i tal dia farà un any. I en aquest cas, no, en aquest cas es vol fer visitable, això.
Sí, a mi em sembla que aquest és l'encert de l'Ajuntament de Torroella i és el que avui suposo que els regidors i l'alcalde volen posar de relleu, i és aquesta voluntat tenaç. He de dir que han sigut intervencions petites, No, diguem, les tres fases, cada any hi ha hagut un pressupost d'uns 15.000 euros. O sigui, són intervencions petites que han permès pagar als tècnics, a mi i a l'arqueòleg, i llavors pagar un contractista que anés fent any rere any aquesta feina d'anar deixant al descobert aquestes fases històriques, no? Per tant, jo crec que és molt encomiable aquesta feina d'un ajuntament que vol recuperar una peça de patrimoni, que la vol posar en valor i que la vol mostrar, doncs, a la gent, als ciutadans en general, no? Fins i tot, jo diria, ara es tanca una etapa, perquè l'Ajuntament ja en 3 anys considera que ja ha fet una inversió important en aquest edifici, però no vol dir que sigui un capítol tancat. Per què? Perquè aquí, si se seguís excavant, amb els historiadors sabem que hi ha restes de l'antic poblat medieval i fins i tot d'una antiga vila romana. O sigui, si d'aquí un temps es volgués seguir amb això, segurament aflorarien encara més coses d'aquest poblat del Palau, que és un poblat interessant a mig al Montgrí, com una ciutat que va estar abandonada en un moment de la història.
Ostres, caram, hi ha molta feina i allò... Que això ara mateix no és evident, no? Això no es pot veure qui vagi a passejar per allà.
No, és un primer pas, i llavors hi ha un dibuix que surt en alguns llibres d'una suposició de com serien aquestes traces de l'antiga vila tardoromana que hi havia aquí, segurament segle 5-6 després de Crist, saps? Sí.
No sé si en el seu despatx d'arquitectes, porter d'arquitectes, reben molts encàrrecs com aquest.
Sí, nosaltres sí. Bàsicament nosaltres treballem en coses d'aquestes, sí. Ens dediquem bàsicament a intervenir en patrimoni, que és el que ens agrada més, i llavors doncs treballem sovint amb historiadors, amb arqueòlegs, amb restauradors, per exemple, no? Sí, és el que fem més. Ara, per exemple, vam restaurar també unes tines a prop de Manresa, les tines dels Manxons. Ara estem presentant un concurs també per una altra cosa a Tarragona, la Torre del Pretori. Vam treballar a les ruïnes d'Empúries també fa uns anys. Estem treballant amb un estí de Cervià de Ter, que avui també hi anem. Sí, nosaltres treballem bàsicament amb edificis històrics.
Jo mai he tingut la inquietud de ser arquitecte, però totes aquestes explicacions, tots aquests projectes que m'està explicant, com a espectador, com a ciutadà, trobo que són importantíssims, interessantíssims de conservar i de poder mantenir.
I tant. A més, també hem d'aprendre les tècniques de com s'intervenir. Per exemple, el paleta que ha intervingut Sant Maria al Palau, des d'un començament, ell ja era sensible amb això, però li vam dir que no podia treballar, per exemple, amb ciment Portland, que havíem treballat amb els morters de calç, que és el material tradicional que es feia servir sempre amb aquest tipus d'arquitectures, no? Morters de calç, treballar amb materials que fossin adaptats en el lloc, amb les pedres del lloc... treballar amb materials que fossin sostenibles i que vinguessin del mateix puesto. Per exemple, el terra que hem fet servir també era un morter fet amb sorra treta també d'aquí, del lloc, no? Per tant, intentar treballar amb materials que vinguin de la pròpia tradició. Aquest és bàsic, sí.
Josep Maria Fortià, l'arquitecte encarregat de l'obra de manteniment i de consolidació de l'església de Santa Maria de Palau, que es troba ubicada al terme de Torroella Montgrí, en ple Montgrí, en ple Parc Natural del Montgrí. Moltes gràcies per passar avui pel Supermatí de Ràdio Capital.
Gràcies a vosaltres. Vinga, bon dia, Dani.
Bon dia. Les 8 i 43 minuts, 2 minuts per arribar a 3 quarts de 9 del matí. Marxem una segona publicitat, però de seguida tornem en aquest programa per parlar de cinema i les estrenes d'avui, d'aquesta setmana a la cartellera, amb el nostre company, l'Ignasi Arbat. De seguida tornem.
Els divendres ens movem amb el millor ritme urbà, des de les 11 fins la 1 de la nit.
T'espero tots els divendres amb una sessió de 2 hores perquè no puguis parar de ballar.
Els ritmes urbans es mouen a Ràdio Capital. No paris de ballar amb Martí Seguer. A Ràdio Capital volem que estiguis a l'última. Per això cada diumenge de 6 a 8 del vespre repassem les notícies musicals dels teus artistes preferits i fem un cop d'ull a les llistes d'èxits d'arreu del món. Tot això combinat amb la millor música actual i la de fa un temps. Factoria musical. Cada diumenge de 6 a 8 del vespre amb l'Àlex Mata.
Ara sí, som a 8:45 del matí i saludem l'Ignasi Arbat. Ignasi, què tal? Bon dia.
Ei, hola, bon dia. Què tal?
Com va?
Molt bé, aquí, amb ganes d'explicar-te cosetes.
Doncs preparats per parlar de cinema. Sentim campanes de fons, sempre em fa gràcia,
sí, sí,
no?
Sí. No, no, això és...
El bestiari il·lustrat que tenim de fons cada matí quan connectem amb el nostre company Ignasi Arbat per parlar de cinema.
Així sabem que són 8:45.
Sí, ara. Ara, 8:45. Jo potser m'he avançat una mica, però sí, 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 ben vist. A veure, cap de setmana d'estrenes de cinema. Jo sempre et faig la mateixa pregunta. Val la pena anar al cinema aquest cap de setmana o no?
Home, aquest cap de setmana jo diria que sí, eh? Tenim moltes propostes superinteressants, a més.
Molt bé. Doncs comencem per la primera.
Va, El hombre invisible.
El hombre invisible, que sona així.
Como abogado a cargo del patrimonio de Adrian, debo leeros una declaración suya. Cecilia, aunque nuestra relación no era ni mucho menos perfecta, creía que
una mica de por, aquesta, o què?
En lugar de huir.
Sí, 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 és fet en clau de terror, eh? De fet, tens El hombre invisible, que està basat en una novel·la de la...
El hombre invisible que te hace algún susto.
Sí, però ja veuràs, aquest té, a més, està traspassat a l'actualitat, però pensant també en problemes actuals, eh? Uh-huh. És a dir, encara que la novel·la sigui del 1897, bé, ja coneixem moltes versions, no?, que s'han fet d'aquest personatge, les pel·lícules aquelles en blanc i negre, James Cameron, Paul Verhoeven en va fer una, també John Carpenter, vull dir que hi ha hagut versions de comèdia, de drama, de riure, i aquesta és purament de terror, podríem dir, perquè la dirigeix, bé, l'està fent Blumhouse, que és aquesta productora nord-americana de pel·lícules de baix pressupost, però que tenen una tirada comercial molt important, i el director que han escollit, doncs, és un home de la casa, que és el Leigh Whannell, que si anem a repassar una mica la seva filmografia, veurem que ha estat el guionista de les 3 pel·lícules de la saga Insidious i, a més, va ser el director de la tercera. Val? I com a director ha fet una altra pel·lícula que es diu Upgrade, que està molt i molt bé, que només vam poder veure Sitges, que és una pel·li que tenia tot per estrenar sense les comercials i que no es va estrenar, és d'aquelles coses absolutament rares, i ara veiem amb aquest home invisible, ambientat a l'actualitat, en el present, i la gran diferència és que el protagonista no és l'home invisible en aquesta pel·lícula, sinó que és la víctima, perquè està narrada des del punt de vista de la víctima i l'assetjador vindria a ser l'home invisible, perquè és bàsicament això, estem parlant d'un assetjador, és a dir, d'un home, un científic, el qual la seva parella ha abandonat perquè pateix una sociopatia i aleshores ell no ho acceptarà i començarà a assetjar-la fent servir aquest poder d'invisibilitat que no ha explicat a ningú.
És a dir, és un poder, no és que sigui un home que sigui invisible.
Bé, és un poder perquè s'ha pres o ha descobert una fórmula, no? I a través, quan es pren aquesta fórmula, això sí que és igual que el llibre, no? Per entendre'ns, quan es pren aquesta fórmula, doncs té aquest poder de convertir-se en invisible, no?
Vull dir que no és que puguin estalviar en un actor.
No, perquè hi ha un actor que l'interpreta, sí. L'actor és un d'Oliver Jackson Cohen, que aquest senyor venia de fer La maldició de Hill House i era el Luke, que era aquell noi que tenia tota una sèrie d'addiccions. Per tant, una mica ja també li va bé el personatge. La protagonista femenina és l'Elizabeth Moss, que és la de Mad Men i El conte de la criada, que ja és una noia, diguéssim, que pateix molt en la ficció i que també... Ja li han buscat el perfil, no? Va fer una pel·lícula...
M'imagino, em pregunto si les pel·lícules el rodatge de les pel·lícules de terror deuen passar por, realment, o potser quan paren de gravar es posen música allò divertida per intentar no estar tot el... Perquè, clar, un rodatge dura mesos. Pots passar tot aquests 3 mesos cagat de por mentre estàs treballant. No seria la millor manera d'anar a la feina.
Jo no sé si en aquesta pel·lícula concretament va passar això. T'explico per el motiu, perquè és una pel·lícula de l'home invisible. És a dir, quan estem parlant de pel·lícules de terror amb monstres o que necessiten fer servir la foscor per dissimular... Clar, en aquest cas, és un home invisible, la foscor li és igual, perquè és invisible. Per tant, el mèrit de la pel·lícula també és que és diurna, és a dir, no hi ha escenes de foscor, és a dir, el terror arriba de dia, perquè clar, lògic, l'home invisible doncs pot atacar de dia perquè ningú el veu de dia i pot dissimular tranquil·lament la seva presència a totes hores, no? És un dels al·licients que té la peli.
Molt bé, pels qui us agrada passar por al cinema, que no és el meu cas, L'Hombre Invisible. Escolta, per cert, que volia fer una ressenya a aquesta hora del matí, perquè, primer, per començar, ahir vaig anar a veure, com es diu, aquesta, l'Escàndalo, aquesta de la Fox i el Roger Ailes. Em va agradar bastant. M'agrada bastant. Jo, a més, bueno, com a periodista, doncs aquestes coses, veure redaccions i així, és interessant, però li vaig trobar algunes coses que algun dia podríem parlar-ne.
A mi és una pel·li que m'ha deixat fred. És a dir, té coses que m'agraden, però crec que el que funciona millor és la part, diguéssim, de la Margot Robbie i l'ambient que es viu a la redacció. Sí. Però tota la resta no m'acaba de funcionar. Ho veig molt, molt, molt simplista, no s'aprofundeix en res, no sé.
I creativament hi ha decisions creatives que prens al principi de la pel·lícula, allò trencar la quarta paret i d'una forma una mica original, perquè veus que la gent, més enllà de la protagonista que et parla, la gent també és còmplice d'aquest trencament. I després això no ho mantenen. És a dir, ho mantenen només amb veus en off, ja està, i trobo que si prens una decisió al principi la podries mantenir durant tota la pel·lícula, no sé.
Jo crec que és una mica això que has dit, és una pel·li que es queda a mitges, és a dir, que sembla que vol anar a explicar depèn de quines coses, però s'autocensura, s'autofrena i al final queda en un no res, no? Sí, és una mica això, tens raó.
I l'altra cosa que volia dir és que vaig anar a l'Arinco, que és el meu cinema de capçalera ara mateix, i em van fer les crispetes just abans d'entrar a la sala. I per tant, vaig gaudir, no sé si vaig gaudir més amb les crispetes o amb la pel·lícula, però va ser un dels millors moments de la setmana.
Home, a gaudir-lo, no?
Sí, sí. Doncs això, que sapigueu que la recomanació que faig sempre que és aneu a l'Arinco. A veure, la següent pel·lícula es diu...
The Gentleman, Los Señores de la Mafia.
I que sona així. Si és que el YouTube em vol fer cas, ara sí.
Quiero que juegues conmigo, Ray.
No quiero jugar, Fletcher.
Por favor.
No.
Te he dicho que juegues conmigo, Raymond.
Vale.
¡Genial! Quiero que te imagines un personaje, tu jefe, Mikey Pearson.
Un senyor de la droga, no?, aquesta pel·lícula.
Sí, de la màfia, dels baixos fons de Londres, per ser més concrets, no? Està dirigida pel Guy Ritchie, no sé si el recordes, el Guy Ritchie.
El senyor Sherlock, no? O sigui, el Sherlock.
Sí, aquest senyor va tenir un...
Sherlock Holmes, no Sherlock de la BBC, diguem.
No, diguéssim, el que no és bo, l'altre, per entendre'ns. Bé, doncs aquest senyor, clar, va tenir un moment, podríem dir, tràgic en la seva vida creativa, ser casar-se amb Madonna, diguéssim que a partir d'allà ho va perdre tot. Però fins aleshores havia fet pel·lícules interessants. Havia fet, per exemple, Lock and Stock o Snatch, Cerdos y Diamantes, no? Que van ser dues pel·lícules molt de culte que van funcionar en el seu país. Llavors es va retrobar en el gènere amb Rock and Roll, que no deixava de ser altra vegada això, no? Els baixos fons a Londres, aquesta manera que té també ell de filmar, no? De rodar, de parlar dels seus personatges. I en aquest cas torna una mica en els orígens, també perquè pel·lícules com les de Sherlock Holmes doncs tampoc han estat molt reconegudes, o aquella que va fer del rei Artur o la leyenda d'Excalibur, que és una pel·lícula horrorosa, no? Vull dir, quan aquest senyor ha trepitjat el blockbuster no li ha anat mai de bé. Curiosament, va fer Aladdin, de Disney, que sí que econòmicament ha funcionat molt bé, però que la pel·lícula és un desastre, eh? Vull dir que clar...
De les pel·lícules de persones de Disney seria la pitjor.
Sí, sí. Sí, no, sí, de vergonya aliena, fins i tot, no?
Ah, vaig veure una comparació, no sé on la vaig veure, que deia Aladín, los carnavales de Cádiz. És una mica carnavales de Cádiz, aquesta pel·lícula.
Podria ser, es podria acceptar aquesta comparació.
Però aquí millora, no?, amb Gentleman.
Sí, aquí una mica perquè torna el que millor sap fer, no? No deixa de ser una mica el de sempre, però ell ho sap fer molt bé, això. I en aquest cas, els protagonistes són el Matthew McConaughey, tenim el Hugh Grant també, i el Charlie Hunnam. Em sembla que també surt el Colin Farrell, diferents papers. I en aquest cas és la història de Mikey Pearson, que és un tio que controla tot el negoci de la marihuana de Londres, i aleshores, bueno, com que ja té calés i vol viure tranquil, es vol vendre el negoci a un milionari d'Oklahoma. Aleshores, què passa? Que els clients seus no hi estan conformes i faran allò mans i mànegues per tal de que no es vengui el negoci.
Val, bueno, doncs The Gentleman, que per cert no té males valoracions a Rotten Tomatoes. Molt bé, i ara he preparat un altre trailer perquè no m'has dit quina pel·lícula faries a continuació i aviam si t'endevinc el pensament. Qui digues, quines dius?
¿Cuestión de justicia?
Ah, efectivament.
Molt bé.
Ordena, falla y sentencia que Walter McMillian sea ejecutado en la silla eléctrica.
Oh, pobre.
Es mi padre, señoría.
Siéntese, joven.
John, siéntate, vamos.
No he hecho nada.
Por favor, señoría.
Cuestión de justicia.
Sí, senyor, això és una molt bona pel·lícula, eh? La recomano a tothom. Sí, és una pel·lícula d'aquestes d'advocats, una mica, dius... Bueno, ja m'imagino el que passarà, però que està molt ben feta, eh? És a dir, val la pena perquè està molt ben escrita, molt ben protagonitzada. Tenim el Michael B. Jordan, que fa el paper principal, i llavors, de més secundaris, hi ha Jamie Foxx i la Brie Larson, no? En aquest cas és una d'aquestes pel·lícules també basades en fets reals i el protagonista és un jove advocat que s'acaba de graduar a Harvard, no? És a dir, ell ve a un món on els negres són acceptats, no? Hi ha igualtat i decideix anar a treballar a Alabama. Alabama, sud dels Estats Units, a més un estat bastant racista i si no en tingués prou, no? Allò dius, no vols una tassa, doncs dos o tres si fa falta, se'n va a treballar de voluntari per representar legalment a condemnats en el corredor de la mort. No? És persones doncs, que hi tenen una sentència de pena de mort i la majoria d'ells doncs, són persones que directament, alguns d'ells són innocents i d'altres no han tingut una defensa adequada, no? Aleshores començarà a reobrir tots els casos fins que toparà amb un, concretament, que és el que ens narra la pel·lícula en el que se senta, que és el de Walter McMillan, que va ser condemnat a pena de mort l'any 1987 per l'assassinat d'una jove de 18 anys. Aleshores, les proves demostraven la innocència, però es van inventar un testimoni a canvi d'una cosa que ja ens explica la pel·lícula perquè doncs, fos condemnat, no? I veurem doncs, com haurà de lluitar contra partits legals i moltes polítiques i jutges racistes.
Molt bé, doncs Qüestió de justícia, aquesta pel·lícula, l'última pel·lícula de la que parlem avui, no tenim temps de més, però sí que deixa'm fer dues recomanacions avui al cinema de proximitat perquè, de fet, aquest cap de setmana coincideixen tant el cinema de Torroella com el cinema de Palafrugell en fer Judy, aquest de setmana tenim Judy, que a tu et va agradar almenys l'actuació de la Renée Zellweger, ja en vam parlar.
Sí, exacte, sí.
Doncs aquest divendres, dissabte i diumenge a Torroella i a Palafrugell, Judy, i atenció, perquè a Palafrugell hi ha un documental aquest cap de setmana que a mi em va agradar tant. Jo he de dir que ja era fan del Pavarotti, però aquest documental el vaig anar a veure a la preestrena a Barcelona i a mi em va emocionar tant. És tan bo. I aquest cap de setmana el porten a Palafrugell tant dissabte a les 10 de la nit com diumenge a les 5 de la tarda. Aneu-hi perquè val molt, molt, molt la pena.
Que el dirigeix el Ron Howard, per cert, que és un tipus que si una cosa té és bon ofici.
Ron Howard, sí, em sona.
Sí, Ron Howard, bueno, és que no acabaríem mai, té una filmografia enorme. Mira, va dirigir de les últimes de la Star Wars de Han Solo, però...
Bueno, la de Han Solo no seria la cosa, no?
Bueno, a mi em va agradar, aquella pel·lícula està molt bé, és un western, sí, però bueno, va fer una mente meravellosa, crec que és la pel·lícula que va guanyar l'Oscar. Bueno, Ron Howard és el de Willow també, vull dir que porta dirigint des dels 80 fins ara i sempre amb molt d'ofici.
Doncs no us perdeu aquest cap de setmana, divendres, o sigui, dissabte i diumenge, Pavarotti a Palafrugell. Ignasi, moltes gràcies.
Vinga, una abraçada.
Que vagi molt bé. Per cert, veig que el cap de setmana que ve arriba Onward, repetirà el fenomen. Com es deia l'última pel·lícula de Pixar, aquella tan bona, la dels sentiments i les sensacions? Com es deia?
Sí, la d'Inside Out.
Això, Inside Out. Repetirà?
No, perquè aquesta... Mentre Inside Out tenia una doble lectura, potser per a grans i petits, aquesta potser no tant. És més aviat sobre un món de fantasia.
Val. Molt bé, sí. Doncs ja en parlarem la setmana que ve. Que vagi bé.
Vinga, una abraçada.
Adéu. A punt d'arribar a les 9 del matí, abans parlarem amb en Marc Vilà, que ens porta l'últim repàs de la meteorologia d'aquest supermatí.
La previsió d'avui, pel que fa a temperatures, és de més fred ara al matí, amb valors que s'acostaran als 3 graus, i més calor al migdia amb valors que ratllaran els 18. Pel que fa a l'estat del cel, serà nuvolat pràcticament tota la jornada. Un dia més d'hivern que no ho semblarà pas.
Sí, a part dels núvols, que fan més de primavera, potser. Marc, moltes gràcies, i també tota la redacció d'informatius de Ràdio Capital, que ha fet molt bona feina aquests dies. Només us puc dir que entreu a radiocapital.cat i que seguiu la nostra informació al minut durant tot el dia, i tornem aquí a ser aquí en aquest supermatí demà. Que vagi molt bé el dia.